Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
I en el programa d'avui amb 5 novetats que ja podem veure des d'avui mateix als Cines Olot.
Quedarem atrapats en el temps amb una pel·lícula que va marcar la història de la ciència-ficció.
També farem algunes propostes per veure cinema els propers dies i des de les plataformes de televisió de casa.
I en l'apartat d'actualitat us hem preparat un dossier sobre algunes de les pel·lícules més destacades que esperem veure aquest 2024 que acabem d'estrenar.
Acabarem com sempre amb el concurs de cada divendres i on volíem saber sobre quin tema us agradaria rodar una pel·lícula aquest any?
Doncs vinga, hem tingut moltes respostes i molt diverses. Entrem però, com sempre, amb la recomanació de la setmana, ja ho sabeu, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia, segons la primera enquesta que fa el Centre d'Investigacions Sociològiques sobre la percepció de les polítiques d'igualtat i els estereotips de gènere, gairebé la meitat dels homes a Espanya consideren que la igualtat entre gèneres ha anat massa lluny, fins al punt que ara són ells els que estan discriminats.
Doncs vinga, quina és la idea a partir d'això? Doncs comenta que tot i que la mostra d'enquestats, hem de dir que potser és petita perquè hi ha 4.500 persones que representen tot un país, el resultat deixa al descobert la translació del discurs que repeteixen els que neguen el masclisme, els discursos d'extrema dreta i alguns influencers de les xarxes que, per cert, tenen milers de seguidors joves. Què us recomanem veure a partir de tot plegat? Doncs Les sufragistes, estrenada l'any 2015 i dirigida per Sara Gavron, una pel·lícula que ens presenta una de les lluites més importants del feminisme, que és el vot electoral. La podeu veure a Disney Plus.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
L'home dels nassos? Qui és?
És un home que té tants nassos com dies té l'any. Només se'l pot veure el 31 de desembre. Perquè viu a la muntanya, amagat a la soca d'un arbre. L'home dels nassos vigila els nens mentiders. Només es pot fer una cosa si no voleu confessar la veritat. S'ha d'agafar una corda, fer un nus per cada mentida que has dit i cremar-la.
Què voleu?
Teniu visita.
Com es diu?
Clara.
No podem acollir-la. La nena no es pot quedar.
Jo no vull que es quedi.
És de la família.
No les conec de res i no em volen.
Aquí tens la teva família.
El Pau Monzó se'l va emportar un dels nassos.
Pau Monzó és mort.
L'has trobat?
No podeu dir a ningú.
Serà el nostre secret.
Vigileu.
D'això es tracta.
Tu també el trobes a faltar, malgrat el que va fer.
Jo no.
I entrem en el terreny de les novetats. Curiosament, les dues primeres són més d'època nadalenca que no post, però vaja, com que hi ha ciutats que encara tenen l'arbre de Nadal plantificat...
Teòricament, fins a la Candelera es pot mantenir tot plegat, eh?
I suposo que com que hi ha tantes estrenes a cada setmana, alguna que altra havia de quedar una mica retrasada. Aquesta primera és una producció espanyola que s'emmarca dins del dramàtic fantàstic i que està situat una mica a cavall entre els anys 30 i els 60, del segle passat, evidentment, i el seu títol és L'home dels nassos, com hem pogut escoltar. És un argument que ens parla de la tradició d'aquest home dels nassos que, segons la llegenda, apareix el 31 de desembre de cada any i que s'emporta els nens doncs, que no han fet els deures, que no obeeixen, que no es porten bé, una manera de manipular i de conduir una mica la conducta dels més petits. És una reflexió, per tant, al voltant de la mentida, l'engany, el silenci, i que es trasllada una mica en la societat en què es reflecteix i que es retraten en la pel·lícula, com es va sotmetre durant tants i tants anys. Està rodada la pel·lícula a Mura, que és on es va rodar també Pa Negre, la pel·lícula de Villaronga, l'ermita de Sant Julià d'Úixols a Castellterçol, la cova de Collsuspina, el bosc i el pont romànic de Gualba i a la masia de Camp Plantada de l'Ametlla del Vallès. En el repartiment, alguns podeu sentit i heu reconegut algunes veus, Mercè Llorenç, Pep Moner, Maria Molins, Janine Mestre i Jorge Motos, entre d'altres, i és el debut en la direcció del seu director Abigail Schaff, que té una llarga trajectòria a la televisió, sobretot per haver dirigit sèries com El Ministerio del Tiempo o Madres.
Señor, no lo entiendo.
Eso ha quedado patente.
No puedo suspender esta asignatura.
No se subestime, estoy seguro de que sí pueden.
Cada año, los estudiantes, profesores y personal del Colegio Barton se van de vacaciones de invierno 2 semanas. Pero siempre hay algunos desafortunados que no tienen a dónde ir. Los que se quedan.
Señor Han.
Hola, Mary.
Ya veo que le toca hacer de niñera este año. ¿Cómo se las ha apañado?
Sabes que fue alumno aquí, ¿no?
Sí, por eso sabe cómo infligirnos el máximo dolor. Oh.
Creía que los nazis se escondían en Argentina.
Silencio, Tali.
Se acaba de ganar un castigo.
Estar aquí con usted ya es un puto castigo.
¡La madre que lo parió! ¡Le castigo otra vez!
¿Es que cree que quiero ser su niñera?
No, estuve rezando para que su madre respondiese al teléfono o su padre llegase en un helicóptero o un submarino o un puto platillo volante para llevarle.
Está muerto.
No se le dice a un chaval que está solo en Navidad, que a nadie le importa. ¿Pero qué coño le pasa?
Aquí no hay nadie, ¿vale? Usted déjeme tranquilo y yo no dejaré usted.
Doncs vinga, Los que se queden. Parlem d'una de les grans estrenes de la temporada amb la dramèdia nadalenca, el que dèiem ara, eh? Fora de temporada, però també és cert que per Nadal s'acumulen moltes estrenes.
I un títol que està en la majoria de llistes de nominacions i de premis i de reconeixements.
De fet, sona a les travesses dels Oscars, ja ha tingut altres reconeixements com els aconseguits al Globus d'Or per Paul Giamatti com a millor actor o David Joy Randolph, actriu de repartiment, i una llarga llista Festival de Toronto, sindicat d'actors, guionistes, etc. Heu pogut escoltar una mica el tràiler, ens parla d'un professor d'un col·legi americà que es queda durant les vacances de Nadal a l'escola per acompanyar un seguit d'estudiants que no tenen on anar durant aquests dies de vacances. La situació de la trama s'emmarca en la tradició humanista de contes tipus Dickens, Que bello es vivir. En aquest sentit, una mica d'anar al fons, d'anar a disseccionar la naturalesa humana, d'aquella darrere de coses que passen i que per a vegades no hi donem sentit, de la importància de certes coses, no? Una mica de tot plegat. Al repartiment hi tenim a Paul Giamatti, a Dominic Sessa, a David Joy Randolph, a Gillian Bickman i Carrie Preston, entre d'altres. I el director és també guionista i productor, Alexander Payne. Va debutar l'any 1991 amb Inside Out, després faria A Propósito de Smith, Entre copas, Paris Jetem o Nebraska, entre d'altres.
¿Qué hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros? Esta historia comienza unos años antes.
Puedo confiar en ti.
A Paco Escámez le apodaban Mr. 3%.
Por supuesto.
Me convertí en correo belga. Movía dinero negro de Madrid a Bruselas.
No te acerques a mi hija.
2002. Ganaba un montón de pasta. El dinero negro fluía a tope. Ahora me tocaba subir la apuesta. La vida puede ser maravillosa.
Doncs sí, la vida pot ser meravellosa. És la tercera novetat que ens porta aquest thriller de comèdia negra El Correo i que està basada en fets reals. Ambientada en l'any 2002, tinguem un compte perquè és quan s'instaura l'euro aquí a Espanya i és el moment aquell que recordeu tots els titulars dels diaris de bombolles immobiliàries, diner negre, corrupcions, banquers mediàtics que sortien a tot ara en tots els programes, política, màfia xinesa. Per tant, amb totes aquestes premisses, el que fa l'argument és presentar-nos un xicot, Ivan, que té un noi de Vallecas que treballa en el pàrquing d'un club de golf d'aquest d'alta societat, però ell està decidit a donar un pas endavant per convertir-se en un enllaç d'una gran organització dedicada al blanqueig del diner negre. Les coses se li compliquen quan el que vol ell també és un trosset d'aquest pastís que s'està repartint. És una història que, evidentment, està basada en els excessos i els deliris de grandesa que ara comentàvem, protagonitzada per Aaron Piper, i al seu costat tenim el Luis Tosar, Maria Pedraza, Laura Sepúl i Luis Zaire. El director Daniel Calparsoro, que és responsable de títols com Todos los nombres de Dios, El silencio de la ciudad blanca o Cien años de perdón, entre altres.
Les decimos que estamos juntos.
¿Qué?
Será divertido.
Será imposible convencer a alguien de que tú y yo nos gustamos.
Ya verás. Estamos de boda. Estamos a años luz de casa. A saber qué puede pasar.
I vinga, anem a la comèdia romàntica titulada Cualquiera menos tú. És una història lleugera, frívola, amb situacions bastant fàcils i previsibles, plena d'acudits, pujats de to i gags exagerats. És un tipus de patró de pel·lícula que ja n'hem vist moltes altres.
I molt fàcil.
De fet, l'argument, ara ho escoltàvem una mica així entretallat, ens presenta una parella aparentment perfecta que després de la primera cita veuen que la relació refreda però torna a coincidir inesperadament en un casament a Austràlia. I a partir d'aquí, doncs, passa el que ara estàvem escoltant.
Que és el que fa tothom, anar a un casament a Austràlia.
Totalment. I trobar-se algú que havia tingut una cita temps enrere. El repartiment és Sydney Sweeney, Glyn Powell, Alexandra Shipp i Hadley Robinson, entre d'altres, i la direcció ha anat a càrrec de Will Gluck, autor de les dues entregues de Peter Rabbit, Annie i Con derecho a roce, entre d'altres.
Qué flores tan bonitas.
Sí, las azaleas. Aquí están las hortalizas. Hierbas aromáticas, romero, remolacha. Y esto es hinojo.
Qué maravilla de girasoles.
Zanahorias. Y aquí tengo colinabo. A los niños les encanta el colinabo.
Los buenos ratos que pasamos en la acogedora casa de los Hoss formarán siempre parte de nuestros mejores recuerdos. En el este está nuestro futuro. Muchísimas gracias por vuestra hospitalidad nacionalsocialista.
¡Heil Hitler!
¡Heil Hitler!
I acabem amb una altra joia, juntament amb la que hem dit abans, los que se queden, potser les dues joies de les estrenes d'aquesta setmana, Zona d'interès. La Zona d'interès és una producció britànica que té com a taló de fons l'Holocaust i la Segona Guerra Mundial. Hem de dir que va ser Gran Premi del Jurat de Cannes, millor pel·lícula segons els crítics de Nova York, millor so als Premis Europeus, també va tenir tres nominacions als Globus d'Or i, evidentment, estarà en totes les travesses dels Oscars. T'he de dir que jo la vaig veure a Valladolid i puc dir assegurar-te que en la sala el silenci i la tensió es podia tallar
amb un ganivet,
amb un ganivet o amb una fulla d'afaitar, per ser encara més precisos. És una pel·lícula d'aquelles que no ensenya res, no te mostra res del que anuncia de l'Holocaust i la Segona Guerra Mundial. Abans ho comentàvem, crec que es veu un moment un trosset del pati del camp de concentració amb un camió, però res més. I el que explica és la vida quotidiana, la vida d'una família, d'un tinent, crec que és un tinent del camp de concentració, i com viuen aquella gent...
Alienats a tot plegat.
Quan està en una casa que està adossada, al camp de concentració. Per tant, què veiem? Els banys en el riu, els menjars, els balls a la nit, l'educació de les nenes, com juguen a golf o tennis, fan diferents activitats. Com aquell que diguéssim, són reixes i làgrimes al costat d'un camp de concentració. Tot això que ho ha fet, doncs, una mà tan genial com la de Jonathan Glazer, que és el director, que havia dirigit Under the Skin amb Scarlett Johansson el 2013 i fins ara no havia fet res més, i que s'inspira en records de la seva infantesa quan es preguntava precisament com podia ser que tants i tants homes que feien de soldats de l'exèrcit alemany poguessin participar en aquell horror. La tècnica és molt fàcil, moltes vegades és posar la càmera fora de camp, és a dir, que tan sols sents alguna cosa, precisament està nominada en molts llocs com a millor so a la pel·lícula, i després també, doncs això, ensenyar la vida quotidiana d'una família. Aquesta família, el repartiment, els que l'interpreten són Sandra Hüller, Christian Friedel, Raphael Herford i Max Beck, entre d'altres, i com dèiem, el director Jonathan Glazer, que és responsable de Sexy Best, Reencarnación, aquella pel·lícula famosa amb Nicole Kidman de protagonista, i la que hem esmentat, Under the Skin. I amb tot això, amb aquestes 5 novetats, hem de veure com queda distribuïda la cartellera. Tenim un triplet, que és Aquaman i el Reino Perdido, L'home dels nassos i Chicas Males, tres doblets que són Wonka amb Los que se queden, Migración, un viaje patas arriba amb Valle de Sombras, i una altra còpia de Los que se queden amb 8 apellidos marroquís. I a les 4 últimes sales, doncs una mateixa pel·lícula en totes les sessions, serien les altres estrenes, El Correo, Cualquiera menos tú i La zona d'interès, i per últim, Beekeeper, El protector.
Anoteu també que el proper dijous 25 de gener la pel·lícula que podrà veure en versió original serà La zona d'interès.
No passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I anem ara viatjant al temps per quedar-nos atrapats a l'any 1979. Aquell any un director es convertiria ja per sempre més en un referent del gènere de la ciència-ficció. Ridley Scott estrenava Alien, el octavo pasajero.
Aquesta pel·lícula tancava una dècada, la dels 70, on feia poc s'havien estrenat l'inici de la saga Star Wars i la genial Encuentros en la tercera fase. Potser sense saber-ho, en mans de Scott estava la responsabilitat de saber cap a on havia d'anar el gènere. La ciència-ficció prendria el camí d'espectacle de masses, en el que es convertiria, de fet, al llarg dels anys 80.
Ridley Scott signava un treball fascinant, intens, obscur, ben narrat i amb un disseny de producció i banda sonora que han envellit de manera magistral i on el més important no és el que veus, sinó el que creus haver vist. I tot dins del mar d'una nau que serà l'univers on han de viure els protagonistes de la pel·lícula al llarg de les 2 hores de durada.
Estoy muy contento de que
no comas.
Sí, de buena me he librado.
Pensaba que ya no volveríamos a comer
juntos.
Tengo
el estómago completamente vacío. Voy a comer hasta que reviente.
Cuidado con las indigestiones, muchacho.
Sí. ¿No tendrás una enfermedad contagiosa?
Amigos, os lo aseguro, lo primero que voy a hacer en cuanto vuelva es comer, pero comida de verdad.
Te comprendo, muchacho. He comido cosas malas en mi vida, pero como esta basura, nunca.
La nau de la que parlem, la Nostromo, té una frontera ben marcada entre els espais on viuen els tripulants, menjador i infermeria, i la resta de les instal·lacions plenes de passadissos, farcits de cables i canonades, amb una atmosfera pensada conscientment perquè Alien es passegi al seu aire. Element important, els llums intermitents és un segell que marcaria la majoria de les pel·lícules posteriors d'aquest estil.
Una altra marca que dignifica Alien és el so, els seus efectes i la banda sonora. Lluny dels magnífics treballs d'un altre gran mestre com és John Williams amb la seva recent Guerra de les Galàxies, Jerry Goldsmith, en aquest cas, contraposa una sobrietat amb l'ús d'instruments de corda i vent per fer més èmfasi entre allò que resulta desconegut a l'interior de la nau i el buit de l'espai exterior.
Os estáis atracando como si no pensarais en el mañana.
Tienes razón. Me gustaría comer algo mejor. Pero de momento me contento solo con comer.
En fin, tú sabrás de qué está hecho.
Prefiero no pensar de qué está hecha la comida porque si no, no la probaría. ¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, ¿qué? Pero no es para tanto. ¿Te encuentras mal?
¿Qué te ocurre, Kane?
¿Te estás salvando?
¿Qué te pasa?
¡Kane!
¡Tranquilo! ¡Tranquilo!
L'encert del repartiment d'Alien dona a la història una rigorositat difícil de superar. Ripley, Lambert, Dallas, Ash, Kane, Parker i Brett són els personatges que interpreten Sigourney Weaver, Veronica Cartwright, Ian Holm, John Hurt, Ipet Cotto, Tom Sherkit i Harry Dean Stanton. Un repartiment ampli i ric i diferenciat de personalitats format per un estol d'actors i actrius en excel·lent estat de forma.
Ridley Scott explora amb Alien, com ho faran la resta de la seva carrera, les possibilitats que ofereix la fotografia, però sobretot la llum, a l'hora de presentar arguments i transmetre sensacions i emocions. Amb la llum es creen ambients, es provoquen incomoditats i s'encomanen idees com les que ja havia experimentat el director en la seva llarguíssima etapa com a publicista.
Haré una incisión por aquí y trataré de quitarle el tentáculo que le oprime el cuello.
¿Qué es lo que vas a hacer?
El tentáculo. Voy a tratar de quitárselo. Un momento. Veamos esa parte de ahí.
No, no puede ser. Le arranca el cuero cabelludo.
Ya lo sé.
No podrás separarlo sin arrancarle la cabeza.
Tendremos que mirarle por dentro. ¿Preparado?
Lo mejor sería hibernarlo.
¿Por qué no lo hibernan?
Per tot el que hem dit i per moltes altres raons, Alien el octavo passajero és i serà sempre una obra mestra del cinema i un cim important dins el gènere de la ciència-ficció. Pel que fa a la carrera del seu director, el següent treball podria ser catalogat d'estar a l'alçada. Estem parlant de Blade Runner, que és una digna parella de ball del treball que avui hem analitzat.
També és veritat que aquesta parella d'obres va suposar per Scott un estadi gairebé diví i del que difícilment ha tornat per brillar amb tanta precisió. I és que no tots els passatgers de viatge són Alien i per això avui l'hem volgut recordar.
Les plataformes.
Ja sabeu que sempre ho diem després de les sales al sofà, i és que ara anem a fer-vos dues propostes per veure cinema els propers dies des de casa i, evidentment, a través de les moltíssimes plataformes que hi ha.
¿Qué es el cielo?
Un sitio tranquilo ahí arriba.
¿Tú vas a ir al cielo?
No.
¿Por qué no?
Para eso tienes que ser buena persona.
Hoy, hace 10 años, la inteligencia artificial creada para protegernos detonó una cabeza nuclear en Los Ángeles. Mientras la inteligencia artificial sea una amenaza, jamás dejaremos de perseguirlos.
Doncs vinga, la primera proposta és una d'aquelles pel·lícules que acostumem a dir que són filles del seu temps. Creator, del director Gareth Edwards, ens presenta una hipotètica guerra futura entre la humanitat i la intel·ligència artificial. Tota una premonició plena d'incerteses i de pors. Podeu veure aquesta pel·lícula, Creator, des de ja, la setmana passada, dimecres passat, a Disney+.
És una casa muy sencilla, muy cómoda para vivir.
Muy bonito, pero tanta calma y perfección me resulta agobiante.
Pues a mí me relaja.
Ya sabes lo que me cuesta escribir. Es una tortura, es una agonía interminable.
¿Haz otra cosa?
¿Ya cómo qué? ¿Me hago ama de casa?
Es una profesión honrada.
He asked me if he could hold my hand
La segona proposta, La isla de Berman, és una producció francesa dirigida per Mia Hansen-Löf i amb Vicky Kriops i Tim Roth en els papers principals. Els dos interpreten el d'una parella de cineastes que viatgen a la illa de Faroe, on va viure el director Ingmar Bergman, a la recerca d'inspiració. Als pocs dies, però, realitat i ficció començaran a confondre's. La isla de Berman la podeu veure des d'avui mateix a Filmin. I dream of it, but I dream of it all alone. Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot. I anem ara per aquest dossier que us hem anunciat a l'entrada del programa. Ja la teníem preparat feia dies, però la setmana passada, que era el primer programa de l'any, vàrem haver de parlar dels Globus d'Or. I aquesta setmana, per cert, només dir-te que ahir mateix vàrem saber que en els Premis BAFTA La Societat de la Nieve ha estat inclosa en la llista de pel·lícula de parla no anglesa, tot i que davant tindrà títols com 20 dies de Mairupol, Anatomia d'una caïda, que ja li va prendre el Globus d'Or, en el mateix títol, Vides passades o La zona d'interès. Veurem, ja en parlarem perquè la gala és el 18 de febrer, però veurem si en aquest cas Bayona té més sort que en els Globus. Anem a veure, doncs, pel·lícules que segurament veurem la majoria dels que ens escolteu aquest any 2024 i que seran importants. La més imminent, que en principi està previst que s'estreni divendres que ve, Pobres criatures, del director Yorgos Lanthimos, ja va ser Lleó d'Or a Venècia, i és una gran interpretació d'Emma Stone, guanyadora del Globus d'Or, i ja dèiem candidata a fer-ho també en els Oscars. Un altre títol amb segell de premis, però que ja l'hem anunciat perquè s'ha estrenat avui mateix, ja ho teníem escrit en aquest informe, que és La zona d'interès. Només a recordar-vos que va guanyar el jurat, el premi del jurat a Cannes, i que és una també favorita als Oscars davant d'aquesta de J. Bayona. I per últim, el 47 de Marcel Barrena, que presenta una història de desobediència civil a Barcelona de 1978. És una història real, la interpreta Eduard Fernández i dona vida a un conductor d'autobús que segresta un vehicle, és a dir, un autobús, per desmuntar una mentida que en aquell moment deia l'Ajuntament d'aquella ciutat, de Barcelona, segons la qual assegurava que els autobusos eren incapaços de pujar als empinats carrers del districte de Torre Baró.
Doncs vinga, més títols. Rivales, del director Luca Guadagnino, que ens porta les rivalitats i excentricitats del món del tennis amb Zendaya i Josh O'Connor de protagonistes. Michael Mann il·lustra la vida d'Enzo Ferrari a la pel·lícula Ferrari, amb papers principals per Adam Driver i Penélope Cruz. També tenim segones parts, és el cas de Dune, part 2.
Allò que t'agrada tant a tu, eh?
Sí, aquelles que, a més, fa tant temps que van fer la primera que o la tornes a revisar o ja no te'n recordes.
Exacte.
Serà... Es pot dir que són d'aquestes que apunten a ser de les més taquilleres, ara que han posat premis a la taquilla, ja veurem si aquí poden ser candidates. També tindrem Gladiator 2, afectada per la vaga de tos, recordem. Ridley Scott la va posar a la cua després d'estrenar Napoleon i veurem aquest producte exactament com funciona. Parlant de taquilles, a l'estiu, a banda de calors i platges, no podrà faltar, com sempre, la cita de Santiago Segura. Aquest any serà amb Padre no hay más que uno, 4, perquè ja sabeu que això és una saga.
I el mateix equip de la pel·lícula Maixabel, recordeu, estrenarà una pel·lícula titulada Soy Nevenka, dirigida per Iciar Bollaín i Sacampo, amb un personatge també femení i també molta història al darrere. Ella va ser regidora del PP a Ponferrada, va patir abús del seu alcalde i que, malgrat ser condemnat, sorpresa, segueix tenint molt poder a la zona. I el director de Paràsitos, Bong Joon-ho, torna amb Mickey 17, una trama de ciència-ficció, clones i robots. Atenció, el repartiment, Robert Pattinson, Mark Ruffalo i Toni Collette. Escape, de Rodrigo Cortés, també és un altre dels títols que es presenta la història d'un jove que vol viure a la presó, sigui com sigui, està disposat a fer el que calgui per aconseguir viure-hi, i la producció executiva, atenció, d'aquesta pel·lícula és de Martin Scorsese i el seu protagonista és Mario Casas. I per la seva part, Robert Eger ha rodat Nosferatu, que és una nova versió del vampir de Transilvània, amb Bill Skarsgård, William Dafoe i Aaron Taylor-Johnson en el repartiment.
Una curiositat, la segona part de la història d'un maligne, portada a la pantalla com a musical. Estem parlant de Joker, que tindria, sembla ser, Lady Gaga com a possible substituta de Margot Robbie,
sí,
com
Harley
Quinn.
No està acabat de confirmar, però sembla que sí, que Margot Robbie deixarà el paper i passarà a Lady Gaga.
Veurem, també veurem Maria, de Pablo Larraín, que té Angelina Jolie, que interpreta la soprano grega Maria Callas, tot un mite del segle XX. Nacho Vigalondo estrenarà Daniela Forever, on explica el drama d'un home que intenta reconstruir amb somnis la seva relació amb la seva parella morta 6 mesos abans en un tràgic accident, de protagonista Henry Golding, i un nou treball del sempre polèmic director Albert Serra amb el documental de creació Tarde de Soledad sobre el món dels toros.
I per últim acabem amb les tres últimes, La caça, que és una novel·la gràfica de Paco Roca que adapta al cinema Àlex Montoya i que tindrà com a repartiment David Verdaguer, Olivia Molina, Miguel Reyán i Luis Callejo. Disco Ibiza Locomía és el treball de Quique Maillo, on fa una radiografia del fenomen musical més boig de les discoteques d'aquella illa d'Ibiza. I per últim, Los Destellos, de Pilar Palomero, que dirigeix a Patricia López Arnaiz i Antonio de la Torre, en un drama contundent sobre una dona, Isabel, que haurà d'enfrontar-se a la petició de la seva filla perquè visiti el seu exmarit malalt. Anirem parlant una mica de totes elles, evidentment passaran per aquí pel programa, però de moment ja sabeu algunes coses de les que segur en parlarem i anireu a veure aquest 2024.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs abans de regalar entrades, ja us avancem que la setmana vinent bufarem les espelmes amb un actor gran fan dels Beatles i us donarem 3 raons per les quals hauríeu d'anar a veure una pel·lícula destacada.
I si us sembla, anem a regalar entrades per aquesta setmana. Recordeu que la pregunta que fèiem era la de que ens diguéssiu quin tema us agradaria tractar amb una pel·lícula per rodar aquest any i si pogués ser, com dèiem, estrenar-la i poder-la veure. Doncs això, el nus, el punt, el centre de l'argument.
Tenim més de 50 respostes encertades. Evidentment, hi ha tot tipus d'arguments. Cadascú ha dit el que li interessava més, des de la violència vicària fins a la terra sense aigua, el tema de Gaza, per exemple. Què més? La vida d'un treballador mileurista també és un altre tema que surt. Temes de Covid, temes de desastres naturals, mil coses, tema de valors, empaties, etc.
Molta cosa d'allò que dèiem, del temps que toca, és a dir,
exacte,
actuals.
Pel·lícules del seu temps. Molt bé. Lògicament. Doncs bé, entre totes aquestes respostes s'endú aquestes dues entrades, gentilesa de Cinemes Olot, la Susana Fajula, que ella ens ha dit sobre les conseqüències de l'escalfament del planeta.
I anem per la pregunta de la setmana vinent. Hem parlat d'aquesta Alien i l'Octavo Passajero, també en les estrenes d'aquesta Zona d'Interès, pel·lícules d'aquestes contundents i que poden impactar-te. I precisament el que us preguntem i volem és saber quina pel·lícula us ha impactat més en la vostra vida. No cal que sigui necessàriament ni de terror, ni de por, ni misteri, sinó hi ha moltes sensacions i molts sentiments que t'impacten.
I tant.
L'alegria, l'emoció, la por, sí.
Certament. Per tant,
això.
Busqueu un títol.
Qui no us ha impactat més en la vostra vida?
Doncs apa, ja sabeu que podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres cada setmana tenim un impacte el divendres, just quan venim aquí a explicar-vos i a parlar de cinema a Sessió Contínua.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.
Come on, turn